Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres. Dimecres 12 de desembre del 2018, dia de la Mare de Déu de Guadalupe. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Centenars d'agents de la policia i l'exèrcit francès als carrers de la ciutat francesa d'Estrasburg, després d'un tiroteig que ha causat 3 morts i 12 ferits en ple cor de la ciutat al mercat de Nadal. Nou atac terrorista, de nou a Nadal i de nou a França. I davant d'una eficàcia limitada, davant un atac sorpresa, davant de les moltes preguntes que ens hem de fer, què estem fent malament? Evidentment, el que dispara n'és el culpable. Però quines polítiques d'educació posem a l'abast per evitar-ho? Quines polítiques d'immigració posem a l'abast per evitar-ho? Quines polítiques socials posem a l'abast per evitar una barbàrie d'aquest tipus? Deia Edmund Burke, perquè triomfi el mal, només cal que els homes de bé no facin res.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Ahir al vespre, en un acte multitudinari, a la sala d'actes del Seminari de Barcelona, es va fer un homenatge entranyable a mossèn Manuel Claret i Nonell, que va morir el passat 14 de juny, als 78 anys d'edat i 55 de ministeri sacerdotal. La sessió va ser organitzada per la Fundació Organisme Benèfic Assistencial OBA, que ell va dirigir en dues etapes. Fins i tot els que coneixien mossèn Claret vam quedar admirats de la grandesa de la seva personalitat. Teòleg, professor, persona lliurada als joves i a la pastoral familiar, sacerdot proper, rector durant 27 anys de la parròquia Verge de la Pau de Barcelona, predicador memorable, director i animador de Càritas diocesana amb una fecunda trajectòria al servei dels més pobres. Des d'aquests micròfons vull agrair a mossèn Manuel Claret el suport que sempre vam rebre d'ell a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana. Durant anys va comentar l'Evangeli a l'espai Paraula d'Avui, i des de la seva delegació va patrocinar les retransmissions de les Eucaristies amb motiu del Dia de la Família. La darrera vegada que el vam visitar, ja malalt, però encara actiu, per demanar-li de publicar Catalunya Cristiana les catequesis preparatòries de la Trobada Mundial de les Famílies, ens va parlar amb entusiasme de la novetat de l'Amoris Laetitia del Papa Francesc, una novetat que ell, mossèn Claret, amb el seu magisteri, ja havia anticipat. Donem gràcies a Déu per la seva vida i el seu fecund ministeri. Adéu-siau.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8:03, aquest dimecres volem parlar de la vaga que avui hauria de tenir lloc, però sembla ser que s'ha suspès a darrera hora perquè s'han arribat a acords amb el govern. En parlarem amb un dels sindicats convocants de la vaga, com és la USOC. Un dia que també ens volem fer ressò del dinar solidari que ofereix cada any per aquestes èpoques nadalenques la comunitat de Sant Egidi. També parlarem amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. I finalment, no s'ho perdin, avui parlem d'una missa molt i molt especial, una missa flamenca que tindrà lloc el proper dissabte dia 15 a 8:45 del vespre a l'església Santa Maria de la Bonanova de Barcelona. En parlarem de tot plegat amb el guitarrista i productor Tito Losada. A partir de les 9 és dimecres i, per tant, ens visita la joieria Marsans Maluquer, tindrem els remeis de frare i abordarem el tema dels actuaris, Amfibias Actuarios. Tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i que no falti mai l'equip de Ràdio Estel que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Com dèiem, repassem l'actualitat més destacada i és que almenys hi ha hagut 3 morts i 12 ferits a Estrasburg en un tiroteig prop del Mercat de Nadal.
Tiroteig ahir dimarts al vespre al centre de la ciutat francesa d'Estrasburg, prop del Mercat de Nadal. Hi ha almenys 3 morts i 12 ferits, 5 d'ells en situació molt greu. L'atacant ha pogut fugir, però ha estat identificat i la policia l'està buscant per la capital alsaciana. L'alcalde, Roland Ries, ha dit que almenys s'han sentit 4 trets. El centre històric d'Estrasburg s'ha desallotjat. Els fets van passar ahir a les 8 del vespre quan un individu armat havia entrat en un carrer de vianants al costat del famós mercat de Nadal, una zona molt concorreguda en aquell moment. L'atacant va obrir foc i va ferir diverses persones. S'ha establert un perímetre de seguretat perquè tothom es quedi, a casa en la i en els diferents establiments més pròxims.
Eslovènia convoca l'ambaixador espanyol per les crítiques a la via eslovena.
Eslovènia ha citat l'ambaixador espanyol després de la polèmica generada per les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, fent una crida a emular la via eslovena a la independència. Les paraules de Torra han estat criticades des de tots els partits de l'oposició que han relacionat la independència eslovena amb la violència, ja que en el veu conflicte amb l'exèrcit iugoslau va haver-hi desenes de morts.
I atenció també la Fiscalia, que investigarà l'actuació dels Mossos durant les accions del CDR.
La Fiscalia Superior de Catalunya investigarà l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant el tall de la P7, de l'ampolla de dissabte i també en l'aixecament de les barreres de peatge de diumenge. Segons la Fiscalia, agents dels Mossos d'Esquadra hi van ser presents, però el comportament de les unitats destacades no es va orientar a dissuadir ni a utilitzar la força imprescindible i proporcional per restablir l'ordre jurídic. El Ministeri Públic entén que es va donar lloc a una situació que lesionava els drets de la multitud d'usuaris de l'autopista i provocava danys a l'empresa concessionària.
No sé si recorden aquell 8 de novembre, on els CDRs també van obrir peatges, també van tallar carreteres i els Mossos no van fer res. Doncs bé, qui liderava el cos dels Mossos aleshores no era el govern de la Generalitat, era la Moncloa. L'Eneco, un cas de superació universitària amb 40 anys, amb pèrdua d'oïda i de visió.
Els estudiants amb discapacitat que arriben a la universitat representen només un 1,19%. Són exactament 3.158 de 264.625. Un d'ells és l'Eneco García de Mendoza, que estudia a la INEF a la Universitat de Barcelona. Té un trastorn de l'espectre autista i una malaltia que li provoca pèrdua d'oïda i de visió. L'any passat, amb 40 anys, va decidir canviar de vida i va entrar a la universitat, tot i tenir una discapacitat del 91%. Per l'Eneco, no és cap impediment.
El Congrés dona llum verda a una nova llei hipotecària que serà vigent al març.
La Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats ha tancat aquest dimarts el text de la nova llei hipotecària i l'ha deixat a un punt perquè la setmana que ve passi pel ple. Després de mesos de treballs i dels últims canvis i esmenes motivades per les polèmiques sentències del Tribunal Suprem, el principal escull per consensuar el text era fixar-ne la possible retroactivitat.
I atenció, feliç festa de la Verge de Guadalupe, ho dèiem a l'inici d'aquest programa.
Amb motiu d'aquesta gran celebració, les portes de la Basílica de Sant Pere s'obriran avui perquè el Papa Francesc, junt amb milers de fidels llatinoamericans i 750 sacerdots concelebrants, festegen una gran missa criolla en castellà.
I avui us destaquem en esports
l'empat del Barça i el Tottenham, que es veuran els sorteig de vuitens de final de la Champions. I és que Dembélé amb un golàs i Lucas Moura a les acaballes del partit van sellar l'empat entre el Barça i el Tottenham en l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions.
Doncs sí, es pot arribar tard i fer gols, també. 9 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis, hora de saber l'estat del temps de les properes hores i els propers dies, com sempre. Ens ho explica en Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred arreu del país. Temperatures més o menys com les d'ahir, tot i que han pujat una mica a punt a l'interior. De tota manera, temperatures per sota dels 5 graus fan que l'ambient sigui fred i també algunes glaçades cap a l'àrea pirinenca. Temperatures diurnes avui com les d'ahir, màximes en general entre els 10 i els 15 graus, tot i que el Pla de Lleida quedaran una mica més baixes a causa de la boira que estarà present durant bona part de la jornada. I avui tenim novetats que arribaran sobretot de cara a la tarda a les comarques del Pirineu. Al seu vessant nord esperem precipitacions que seran en forma de neu per damunt dels 1.500 metres. Avançada la tarda cap al vespre, ruixats dispersos a punts de les comarques de Girona i també de la costa de Barcelona. I demà les precipitacions seran pràcticament generals. Al matí més probables a la meitat oest, comarques de Lleida, també de Tarragona, i a mesura que vagi avançant el dia s'extendrien a la resta del país, arribant també a les comarques de Barcelona i també de Girona. Demà les temperatures seran més baixes que les d'avui i la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres. De cara a divendres, obertura de clarianes i ambient de ple hivern.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina. Important, per tant, saber la situació de les carreteres del país a aquesta hora des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Destacar pel que fa al trànsit, més enllà d'aquestes retencions habituals per accedir a Barcelona, que l'àrea metropolitana destaca en dos accidents a hores d'ara, una a la Ronda de Dalt a l'alçada de Cornellà, que obliga a tallar un carril per anar cap a Gavà, i una altra a la B23, que també talla un carril a Molins de Rei, direcció Barcelona, i les retencions s'allarguen des del Papiol. Recordar que l'A2 es manté tallada a l'alçada de Montmanau, direcció Lleida, per un accident aquesta matinada, i que s'estan desviant els vehicles per la sortida 532, i que també la P7 està tallada a Freginals, en sentit nord, perquè s'està retirant un camió incendiat. Els vehicles es desvien per la Nacional 340. Pel que fa al resta de vies, doncs, retencions habituals per entrar a la ciutat comtal. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Quin és l'estat també de la xarxa de transports públics? Anem cap a Transmet. Rosavis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, recordeu que l'R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit els feines, que reforça el servei en hora punta en transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a l'R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen, però amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
4 minuts i ja arribarem a un quart de 9 del matí. Hora de saber que si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
Doncs al punt avui, la Fiscalia apunta els Mossos per la protesta de la P7. Pel que fa a l'ara.cat, la Fiscalia investiga els Mossos per no haver actuat contra els TDR. La Vanguardia, el govern garanteix amb els Mossos la seguretat del 21 de desembre i al periòdico la Fiscalia investiga els Mossos per inacció. Pel que fa als diaris de Madrid, Joan, el País, diu, publica en titular, un tiroteo en el centro de Estrasburgo desata l'alarma terrorista en Francia. Pel que fa a l'ABC, Sánchez titubea ante el caos de seguridad en Catalunya. El Mundo, el fiasco del plan de Sánchez en Catalunya enciende al PSOE. I tanquem l'apartat de portades amb la raó. Sánchez agitarà el Brexit per a cerrar la via a un referèndum.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts, com saben, per avui hi havia convocada una vaga que s'ha desconvocat finalment perquè in extremis s'ha arribat a acords amb el govern. En parlem amb un dels sindicats que convocaven aquesta vaga. Pere Forga, secretari general de la Federació d'Ensenyament de l'USOC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què es convocava una vaga com la d'avui?
Home, es convocava per una raó bàsica. L'any 2013-2014 els treballadors públics, incloent-hi els treballadors dels centres concertats de Catalunya d'ensenyament, el govern va detreure una de les pagues extraordinàries que no és ni més ni menys que un 6,25% de la massa salarial de l'any. I el 2014 va passar el mateix, i això és un deute que tenia contret amb tots els treballadors públics de Catalunya.
Finalment, aquesta vaga, com dèiem, s'ha desconvocat perquè s'ha arribat a un acord in extremis, és així?
És així, és així. És ahir al dematí, més aviat doncs, que a migdia, es va poder signar un acord que considerem beneficiós pels treballadors, un compromís de retorn i un compromís no en 8 anys, que és la proposta que havia fet en el seu dia, sinó un compromís de 4 anys.
Tot i això, què segueixen reclamant-li al govern?
Home, seguim reclamant que totes aquelles mesures que en temps de crisi d'ajustament pressupostari van treure condicions laborals als treballadors, es puguin tornar a posar sobre la taula i implementar.
Deixi'm preguntar-li, ja que tenim el secretari general de la Federació d'Ensenyament de l'USOC, com està el sistema de l'ensenyament avui dia a Catalunya? Un sistema que normalment es va posant en qüestió dia sí i dia també.
Bueno, el sistema té un gran problema i és una infradotació del sistema educatiu a Catalunya. En aquest moment, bueno, per aquest any 2018, s'està invertint un poc més d'un 2%, un 2,4% del PIB en educació. quan la LED ja l'any 2009 preveia que s'havia de caminar cap al 6%, que és el que hauria de ser. Estem al 2,4%, doncs aquest és el sistema educatiu que tenim. Tenim el que s'inverteix en educació.
Mm-hmm. Per tant, fa falta, entre altres coses, més treballadors públics a l'educació?
Fan falta més treballadors públics en educació, fan falta plantilles, perquè, a més, per molts projectes que es presentin, si no van acompanyats d'una nova dotació econòmica, aquests projectes queden en pura teoria.
Pere Forga, secretari general de la Federació d'Ensenyament de la USOC, segur que en seguim parlant d'aquests temes i molts més temes de l'educació, perquè, com li deia, és una cosa que es posa constantment en qüestió des d'aquí i des d'allà. L'escola catalana, per cert, es veu afectada per tot el procés català en el qual es viu ara mateix?
Jo crec que afectada des del punt de vista polític no ho crec en aquest moment. Hi ha moltes crítiques, però jo crec que els centres funcionen amb la normalitat i amb la normalitat que li donen al professorat, que és un dels elements més importants que té el sistema educatiu. El professorat és un actiu que és molt important, molt important pel sistema. I, sortosament, sabem apartar-nos una mica de tot el mare magnum i la pressió política i mediàtica que hi ha sempre sobre el professorat.
Doncs, com deia, segur que en seguim parlant des d'aquest programa sobre aquest tema tan interessant. Pere Forga, secretari general de la Federació d'Ensenyament de la USOC, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia també, quan passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí, Blas Canto, que ens porta per el disc de la Marató del 2018, dedicada al càncer, amb aquest disc solidari, aquest Invencibles.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquestes darreres setmanes segur que haureu escoltat molt parlar del planeta Mart. I tot perquè s'hi ha aconseguit fer aterrar una nova nau per tal d'explorar més bé el planeta. Doncs avui m'agradaria parlar-vos de Mart, però també de l'aigua.
El coneixement de l'aigua.
I és que uns investigadors italians diuen haver descobert un llac de 150 quilòmetres quadrats, 150 quilòmetres quadrats, que déu-n'hi-do, ocult sota el gel del pol sud del planeta vermell. El lema d'aquests investigadors és Follow the Water, i han anat seguint i perseguint l'aigua al planeta Mar fins a trobar-la per primer cop a la història líquida i salada. Es considera aquest un dels descobriments més importants dels últims anys perquè obre noves possibilitats per trobar formes de vida al planeta vermell i reconstruir així la seva història climatològica i geològica. Com us deia, el llac ocuparia uns 150 quilòmetres quadrats, que és més que la superfície de Barcelona, per exemple, i tindria almenys un metre de profunditat. I parlo de tot, com veieu, en condicional, ja que pels que som una mica incrèduls en aquestes coses, de vegades no ens acabem d'empassar l'evidència fins que no ho veiem amb els nostres propis ulls o no ho toquem amb les nostres pròpies mans, fet que, en aquest cas, serà una mica difícil. Així que el que faig és deixar aquí la notícia i fer-ne avui de l'aigua protagonista extraterrestre.
L'aigua. Font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'estimar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
5 minuts i arribarem a 9:15 del matí, hora de saber en aquesta primera hora a qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Tot i que a Extremadura fan la festa en altres dates, avui 12 de desembre s'escau la diada dedicada a la Mare Déu de Guadalupe, patrona de diversos indrets com ara Mèxic, on el 1531 es va aparèixer l'indi xiquiteca Juan Diego, que celebràvem el dia 9 d'aquest mes. I allà li van bastir un gran santuari. I avui, a part d'aquesta festivitat de Guadalupe, també hem d'afegir en aquest santoral tan curt la diada de Sant Benigne, bisbe.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Aran Soler, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Obrim plana d'agenda avui a partir de les 9 del matí.
Sessió al Congrés dels Diputats per parlar de Catalunya.
Ja hi veurem què diu el president del govern, Pedro Sánchez. Però també aquest dimecres, dia 12 de desembre, Dia Internacional de Lluita contra la Islamofòbia.
Barcelona, com a ciutat compromesa amb la igualtat entre les persones i la garantia dels drets humans, està impulsant mesures de la lluita contra la discriminació concretades en accions com el Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia. L'acte tindrà lloc avui, dia 12 de desembre, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a partir de les 5 de la tarda.
Demà, dijous.
Sembrador d'estels, activitat adreçada a les escoles de Tarragona, que marca l'inici de la campanya d'infància missionera del curs amb el lema Aventura't a ser missioner. Organitza la Delegació de Missions i Cooperació entre les Esglésies de l'Arquebisbat de Tarragona. El lloc és l'església de Sant Antoni de Pàdua, a la Rambla Nova 105 de Tarragona. L'hora d'inici a 3:45 de la tarda.
Simposi internacional sobre raó i emoció, societat, política i religió.
Sessions sobre raó, emocions i coneixements segons la ciència i raó i emoció en la psicologia i l'ensenyament. Organitzen la Fundació Joan Maragall i Palau Macaya. Els dies 13 i 14 de desembre, el lloc al Palau Macaya, al passeig Sant Joan, número 108 de Barcelona, l'hora de 4 a 8 de la tarda.
Cicle de conferències sobre la convivència, sessió sobre la cohesió en la societat.
A càrrec de Xavier Pelegrí, professor de la Universitat de Lleida. L'institut, el lloc, l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, al carrer Canonja, Brugolat, número 22 de Lleida. L'hora d'inici a 7:45 de la tarda.
També aquest dijous, demà dijous, sopar benèfic a favor dels cristians refugiats de Síria.
Presidit per Monsenyor Jaume Pujol, l'arcabisbe de Tarragona, comptarà amb el testimoniatge de l'arcabisbe d'Alep, Monsenyor Denys Antoni Txada. Organitza Ajuda de l'Església Necessitada, al lloc al Círcul de Reus, plaça Prim número 4, a Reus, hora d'inici a les 8 del vespre. Preu del sopar, 50 euros.
I a les xarxes, què ens hi trobarem avui, Aran?
Doncs mira, Joan, les tendències, l'atemptat de Salzburg, avui també la llei hipotecària i també el Feliç Dimecres.
I més tuits que teníem preparats a aquesta hora.
Sí, president de la Generalitat, Quim Torra i Pla, preocupat i commogut per l'atac a Estrasburg. Tota la solidaritat amb els ciutadans i les autoritats i tot l'escalf per les víctimes i les seves famílies, sempre junts contra la barbària. També Jaume Asens, l'actuació del PSOE i la Fiscalia davant l'actuació dels Mossos és un despropòsit en tota regla, una prova més de la deriva democràtica que vivim. I Pedro Sánchez, president del govern espanyol, siguiendo muy de cerca las informaciones que nos llegan desde Estrasburgo, mi solidaridad y apoyo al pueblo francés y a los servicios de emergencia y policiales que están trabajando en la zona.
8 i 29 minuts. Nosaltres continuem amb més bona música i si els dic aquests tres noms, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i Josep Carreras, segur que em saben dir que són els tres grans tenors, els tres clàssics tenors, i ens porten ritmes de Nadal. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Del profondo del mio cuore.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9.30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timcat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El primer i tercer dimecres de cada mes, a un quart de 10 del matí, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es. Avui, a un quart i mig de 10 del matí, a la Fórmula Estel, no et perdis l'espai de Fídies Actuarios, on cada 15 dies resolem tots aquells dubtes sobre carteres d'inversió, auditories, empreses, plans de pensions i molt més. D'aquí uns minuts a la Fórmula Estel, l'espai de Fídies Actuarios.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I abans de començar l'entrevista, Aran Soler, que ens deixava amb la pregunta del Mirador, que us preguntem avui des de Ràdio Estel.
Sí, la pregunta és, veuries bé que finalment no hi hagués Brexit? Opcions de resposta. La primera, sí, perquè la democràcia permetria aquests canvis en un país sobirà. La segona opció de resposta, no, perquè és una decisió del poble en referèndum. I la tercera opció de resposta és, només si l'alternativa és que no hi hagi acord amb Europa.
Recordeu que podeu votar a www.radioestel.com. Cat. Ara sí, 6 minuts que passen de 8:45 del matí, anem a l'entrevista. I és que aquest dimecres és un dia en el que també ens volíem fer ressò d'un dinar solidari que ofereix cada any per aquestes èpoques nadalenques la comunitat de Sant Egidi. Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
En què consisteix aquest acte i per què es fa, sobretot?
Bé, aquest dinar es fa el mateix dia de Nadal, al migdia, i és un dinar de família, com tants dinars de família es faran doncs, a les nostres ciutats, a les nostres llars. I a la família de Sant Egidi doncs, hi ha doncs, els pobres, que són aquells amics doncs, que durant tot l'any doncs, nosaltres doncs, seguim d'una manera doncs, personal i familiar. I per això doncs, la festa doncs, es fa amb tots i a casa hi seran doncs, també els més pobres.
Una llarga tradició ja de la comunitat de Sant Egidi des del 1982, eh?
Exactament, sí, sí, és una tradició que va començar a la Basílica de Santa Maria en Trastevere, a Roma, i des d'allà la comunitat de Sant Egidi l'ha escampat a més de 70 països del món.
Per què precisament es collen aquestes èpoques nadalenques per fer aquest dinar?
Bé, més que escollir-lo nosaltres, ha estat una miqueta la realitat. El dia de Nadal, el dia 25, se celebra doncs, el naixement de Jesús. Se celebra doncs, d'una manera, com deia abans, familiar, d'una manera doncs, molt concreta, i d'aquesta manera doncs, ho celebrem també nosaltres. I a més, és un dinar doncs, que es fa en una església perquè podríem dir que els pobres avui són sempre ho han estat, són els germanets petits de Jesús, i ells són els primers que s'acosten a la menjadora de Betlem a celebrar doncs, que neix quelcom de nou, que neix un futur nou.
Senyor Castro, davant d'aquesta crisi que encara no sabem ben bé si ha acabat, si no ha acabat, han d'acollir a més gent de l'habitual?
Sí, diria que és una crisi que s'ha tancat en fals. Evidentment, doncs, són moltes les persones una mica que es reuniran amb aquest més de 1.000 persones i diria que sobretot es caracteritza, diria, per una epidèmia que viu les nostres societats, que és la de la soledat. Hi ha tanta gent sola i sobretot aquest dia de Nadal és un dia de família i la gent, doncs, volem estar junts, no?, amb els nostres. Certament que estem vivint en un temps difícil on són molts els motius per restar isolat. Molta gent viu sola, molta gent es troba, doncs, amb problemes doncs, econòmics i diguéssim que és una crisi que deixant-nos sols encara ens fa més pobres.
En diuen vostès que més que un dinar és tota una festa, eh?
Certament, és una festa perquè el dia de Nadal doncs, es fa festa i certament és una festa esperada perquè ja des de fa diverses setmanes són moltes les persones doncs, que ens recorden si arribarà aquesta invitació pel dinar de Nadal, perquè és l'esperança doncs, que arribi quelcom nou, que és el que tenim tots.
I ara estem parlant d'aquest dinar de Nadal que ofereix la comunitat de Sant Egidi aquí a Catalunya, a casa nostra, però és que això es fa arreu del món, ja, eh?
Es fa arreu del món. Arreu del món seran més de 200.000 persones assegudes a taula. Seran a tots els continents, a les presons africanes, arreu del món, sobretot amb una característica, i és que el que serveix i el que ha servit doncs, es confonen, es barregen, i també pensant en països doncs, de l'Àfrica o països doncs, més pobres, amb una idea molt clara, i és que no hi ha ningú que sigui tan pobre que no pugui ajudar amb un altre que encara ho és més, i això fa que aquesta festa pugui ser una festa de tots, on, com deia, qui serveix i qui ha servit doncs, es confon.
Què hi podem fer nosaltres per ajudar-hi, per participar en aquest tipus de festa, per ajudar els més necessitats en aquestes èpoques que sembla que a tots, gràcies a Déu, ens toca una mica més la fibra, eh?
Sí, jo penso que justament una cosa bonica d'aquest dinar és que és un dinar que es fa gràcies a la col·laboració de moltíssimes persones. Hi ha qui doncs, ofereix el seu temps per venir a servir, per preparar aquest dinar els dies abans o el mateix dia de Nadal, o hi ha qui ajuda doncs, amb un regal, preparant una part del dinar, o també amb un donatiu concret a la comunitat de Sant Egidi.
Per tant, nosaltres ens hem de posar en contacte amb la comunitat de Sant Egidi per tal d'intentar participar-hi en aquest dinar, en aquesta festa per ajudar a la gent necessitada com fan des d'aquesta comunitat. Com ho fem per posar-nos en contacte amb vostès?
Bé, us puc deixar un telèfon, el 93-441-8123, i també dir-vos que a les tardes, de 6 a 8, es pot anar doncs, a la Basílica de Sant Just i Pastor a portar doncs, el regal, el donatiu, el que es vulgui doncs, fins al dia de Nadal. Uh-huh. En qualsevol cas, a la pàgina web de la comunitat de Sant Egidi doncs, es trobarà doncs, tota la informació.
Ja ho saben, doncs, a la pàgina web de la comunitat de Sant Egidi o en aquest 93-441-81-23 i podran rebre tota la informació per participar. Això és el que dèiem, amb més condinar amb una festa de Nadal on és igual d'on vinguis perquè la gent es confon, com ara ens deia el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Jaume Castro, de la comunitat de Sant Egidi, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Estel.
Gràcies a tots vosaltres i bona preparació del Nadal.
Fins la propera igualment, molt bona preparació a aquestes festes.
Bon dia a tots.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa. Al cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'Hotel Avenida Palas i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat, al teu costat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb quin xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Amb quin xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
Os invito a entrar en mi mundo con Dios. Después de vivir los milagros que he hecho en mi vida. Esta es mi humilde ofrenda. La misa flamenca, los gitanos cantan a Dios.
Atenció a aquest dissabte, dia 15 de desembre, perquè a 9:15 del vespre l'Església Santa Maria de Bonanova de Barcelona acull ni més ni menys que aquesta missa flamenca, Los Gitanos Cantan a Dios. En parlem amb el guitarrista i productor Tito Losada. Muy buenos días y gracias por atender hoy los micrófonos de Radio Estel.
Buenos días y gracias por la oportunidad que me dais de presentarme en esa tierra, en ese país que tenéis.
Cuando estamos hablando de una misa flamenca, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Es una misa católica, donde está el canto de entrada, canto penitencial, el credo, el santo, el cordero, el Padre Nuestro. Además, he puesto también dos danzas de baile, como es el Padre Nuestro, que es un martinete, uh-huh. y el canto de despedida, que es una alegría. Y ya lo he realizado en las mejores catedrales del mundo, México, Colombia, aquí en Almonera de Madrid, en los Jerónimos. La verdad que estoy muy contento con ir dando la palabra de la Biblia por ahí.
El lamento y el gozo del flamenco que se encontrarán con la emotividad de un espectáculo único para convertir el recinto, decís, en un inmenso altar escénico-musical, ¿eh?
Así, la verdad que la gente no se espera eso cuando lo hacemos por ahí, no se espera, porque esto yo lo estrené con sinfónica y coro, lo que pasa que ya sabe la economía cómo está mundialmente, entonces ya le he hecho otra versión que es puramente flamenco sin el coro. En el disco grabó, por ejemplo, el Cigala, Duquende, Potito, Guadiana, la Sinfónica de Alicante y la Opción de Pamplona.
Que ahí es nada, ¿eh?
Pero con el flamenco queda potente, porque es date cuenta que es la palabra, ¿no? La palabra de como yo digo, de la Biblia. Y entonces queda genial escuchar el santo por Fandango de Huelva, su delicia, o el Cordero de Dios también, ¿no? Por Elías.
Por lo tanto, tiene partes concretamente litúrgicas de una misa convencional, ¿eh? Canto de entrada, canto penitencial, el kiri, etcétera, ¿eh?
Todo, o sea, claro, el concierto dura una hora y diez. Y es una misa católica pura, porque mucha gente me pregunta, ¿es evangélico? Digo, no, estamos hablando de una misa católica. Yo soy católico, como yo digo. Soy católico, apostólico, romano y gitano.
El proyecto se ha desarrollado ni más ni menos que en 3 años de escritura musical. 3 años. Es muchísimo, ¿no?
Sí, porque nosotros, casi ninguno de los flamencos, sabemos escribir en lo que son las partituras, pero sí contraté gente que nos juntábamos y entonces yo decía, mira, yo quiero las voces que vayan haciendo esto, la orquesta esto, los violines esto, el trombón esto. Por eso tardamos tanto, porque no sabemos escribir, tocamos de oído y cuando tocamos con las orquestas se creen muchas veces que nosotros somos que leemos, y me enseñan las partituras y a lo mejor me dicen, maestro, mire, esta nota de aquí, digo, tú pon ahí una X, Real Madrid-Barcelona X. Digo, si no sé música, no se lo creen.
Igual no sabéis escribir, pero tocar, tocáis así de bien, ¿eh, Tito?
Sí, la verdad es que es una gozada tocar con una orquesta, y cuando vamos por ahí y la representamos, como te he dicho, en las catedrales más importantes, e incluso si hacemos 4 o 5 conciertos, por ejemplo, en Chile. La última vez que estuve fueron 5 conciertos y había gente que vi 4 conciertos vi a la misma gente. Había como un grupo de gente que vinieron 4 y decían, es que cada día lo hacéis diferente y la verdad que toca el corazón, ¿no?
Entiendo que el flamenco es una música que sale más del sentimiento que de la partitura, ¿eh?
Totalmente. Nosotros sí, los músicos van, como tienen sus partituras, van tocando ahí, pero nosotros, como la conocemos bien y sabemos las notas dónde están, entonces improvisamos. Un día hacemos 3 compases de rasgueado y otro día hacemos 3 compases de picado, como yo digo, de notas musicales, ¿no? Incluso le llega a la gente en el alma. Yo he visto gente llorar en la misa, de verdad que he visto. Y eso te llena el alma, ¿no? Porque dices, mira, lo que estoy haciendo para Dios resulta que lo transmite a la gente, ¿no? Y eso es súper importante. Eso te da mucha satisfacción personal.
Una de las cosas que yo me preguntaba antes de hablar contigo, Tito, era por qué conocemos misas célebres como las de Bach, Mozart o Beethoven incluso, ¿no? Pero no conocemos misas de arte flamenco, que son tan importantes.
Sí, la verdad, mira, como yo digo, esto es una ofrenda que tengo ya a Dios, como bien digo, en el espectáculo o en el CD. Ha hecho milagros en mi vida y entonces es una promesa que yo le hice a Dios. Me solucionó cosas y le dije, bueno, ¿con qué te pago? Ni incluso todo el dinero del mundo le podía pagar. Digo, bueno, pues voy a tratar de dar tu palabra, o la palabra de la Biblia en este caso. Digo, la voy a dar por todo el mundo donde pueda. Y así ha sido, fíjate. Visitar países a lo largo de 2004 que empezamos con esto, fíjate, ya son 14 años.
Eso te iba a preguntar, porque esto es como una gira, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira, ahora tenemos aquí también el día 23 de diciembre tenemos otra misa aquí en Madrid, después el 28 tenemos otra en Valladolid. Y ya para el verano, para la primavera, para Semana Santa vamos a México con la misa.
Qué bien, Semana Santa, que además se vive como en ningún sitio en México también, ¿eh?
Sí, allí son muy creyentes también. Yo esto no lo he hecho, yo digo, es una misa que esto no es ni para creyentes ni para... Puede venir cualquier de religión a esto, porque al fin y al cabo solamente hay un Dios, ¿no? Llámale como quiera.
Sábado día 15, de momento tocáis en Barcelona. ¿En Barcelona habíais estado ya o no?
No, fíjate que no lo hemos hecho nunca en Barcelona. Es un estreno absoluto allí en Barcelona. Y vamos con mucha gana, porque fíjate cómo son las casualidades. Yo empecé hace muchísimos años, y donde yo me realicé como artista fue en Calella de la Costa.
Pues sí que es verdad que al presentarte quería leer un poco tu currículum, pero es que tengo 4 hojas delante de tu currículum, así que lo he dejado porque era larguísimo, pero de verdad que Tito Losada es uno de los grandes de la guitarra y del flamenco, y además tocáis en la iglesia de la Bonanova de Barcelona, que es una preciosidad. El sábado día 15 a las 8:30 de la noche en la Plaza Bonanova de Barcelona, en la Iglesia Santa María de Bonanova, como decíamos. Tito Losada, además hemos de agradecerte que nos regaláis 2 invitaciones dobles, ¿eh?
Totalmente, las que necesitéis ahí van a estar. Aparte, fíjate, esto lo estoy haciendo porque estoy colaborando yo con la iglesia, estoy colaborando. Esto lo hago también a través de una fundación, JAPIC. Entonces, es para lo que recordemos ahí, porque yo lo hago sin ánimo de lucro.
O sea, encima solidario, ¿eh?
Solidario, sí, porque yo me acuerdo mucho de... Vosotros, porque sois jóvenes, pero yo me acuerdo mucho de España blanco y negro, que había veces que el día 6 los reyes nos visitaban, pero yo me acuerdo de un día 6 de enero que digo, no están los reyes, habrán pasado, se han olvidado de mí, y se olvidaron de mí. Digo, oh. No que se olvidaran, que tenía tanto jaleo que al final me tuve que conformar con un bocadillo de reyes, ¿no? Entonces, yo en esta fecha yo siempre quizás me pongo más blando y digo, habrá gente que no tenga para pasar la Navidad y eso. Entonces, a través de esta asociación vamos a ayudar a gente que esté en la exclusión total, ¿no?
Pues al menos que tengamos esta música que nos traes, este gran flamenco con los gitanos cantan a Dios, y esta gran misa flamenca de este sábado día 15 a la Església Bonanova de Barcelona, a 8:45 a la Plaça Bonanova de Barcelona. Tito Losada, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, os agradezco muchísimo la información de esta, y yo les digo a los radioyentes que si pueden asistir, de verdad que asistan, que no se van a olvidar de este concierto. Ni que venga los Rolling Stones, ni que venga este concierto es para verlo, de verdad.
Eso está hecho, Tito. Seguro que nos emocionamos con vuestra música. Hasta la próxima, un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a Barcelona, a Cataluña, a
I atenció, recordeu que tenim aquestes 2 invitacions dobles per assistir a la missa flamenca amb Tito Losada, Los Gitanos Cantan Adiós, aquest dissabte dia 15 a 8:45 del vespre a l'església Santa Maria de Bonanova. Si voleu aquestes invitacions, només ens heu de trucar a partir d'ara mateix al 93-409-2771 o 93-409-2772, al nostre telèfon del directe de Ràdio Estel, i el primer que truca, el primer que se les endú.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel.
I per parlar de promocions, recordar-vos de nou, aquestes 2 invitacions que tenim per aquesta missa flamenca per al proper dissabte dia 15 a l'església Santa Maria de Bonanova. Si voleu aquestes invitacions, només cal que truqueu ara mateix al 93-409-2771 o 93-409-2772, i el primer que truca, el primer que s'endú aquestes invitacions. Ara, en Soler, però tenim més promocions.
Sí, perquè Radio Estrat convida al Teatre Gaudí al musical Les Dones de Franc, amb Miriam Barahona, amb Mone Teruel, amb Susana Rivalta i amb Txell Sust. També, d'altra banda, La teva fidelitat té premi. Participa a les nostres promocions i guanya. Et portem a gaudir del millor jazz. Jazz Terrassa. Radio Estrat convida al millor jazz de la nova Jazz Cava de Terrassa. També concert de Nadal, el dia 16 de desembre del 2018, a les 7 de la tarda, a Basílica de Santa Maria del Pi. També teniu més informació a la nostra web, que detalla aquesta promoció. I també tenim el Club d'Amics, vine al sopar de Cap d'Any. El Club d'Amics torna a organitzar el sopar de Cap d'Any. Serà el proper 31 de desembre a l'hotel Avenida Palas. Teniu més informació a www.radiostel.cat.
Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquest sopar de Cap d'Any del Club Més Amics de Ràdio Estel, doncs només cal que entreu a la web o truqueu al 93-409-2770 i demaneu més informació, que us la donaran. Totes aquestes promocions i moltes més, com per exemple aquelles entrades per anar cada setmana als cinemes Esplau, a Cornellà al Prat, que ho teniu a 3W, com deia l'Aran, a 3W.radioestel.cat. Per cert, la primera promoció que deia Aran Soler per anar a veure doncs aquesta obra, Les dones de Franck, que s'acaba tot just demà. Si voleu participar-hi, demà s'acaba aquesta promoció, així que entreu al nostre web i participeu-hi. Si volíeu aquelles entrades dobles, aquelles invitacions per anar a veure aquesta missa flamenca, dir-vos que ja no ens queden, ja s'han acabat, ja ha trucat la gent que volia anar-hi, per tant, doncs sort a tots ells i que gaudiu molt d'aquesta missa flamenca, que val molt i molt la pena. Ara sí, acabem aquest programa, no podia ser d'una altra manera, amb el quartet de Liverpool, els Beatles i un clàssic de clàssics, aquest Ticket to Ride.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Bon...
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. França eleva el nivell d'alerta terrorista després del tiroteig d'aquest dimarts al vespre a Estrasburg, que de moment ha causat 3 morts i 12 ferits, 8 de greus. El ministre de l'Interior, Christopher Castaner, ha detallat aquesta matinada que es passa al nivell d'urgència per atemptat. Com a conseqüència, s'ha elevat el control a les fronteres i al conjunt de mercats de Nadal. Eslovènia convoca l'ambaixador espanyol per les crítiques a la via eslovena. Eslovènia ha citat l'ambaixador espanyol després de la polèmica generada per les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, fent una crida a emular la via eslovena a la independència. Les paraules de Torra han estat criticades des de tots els partits de l'oposició que han relacionat la independència eslovena amb la violència, ja que en el breu conflicte amb l'exèrcit iugoslau va haver-hi desenes de morts. L'ENECO, un cas de superació. Universitari amb 40 anys amb pèrdua d'oïda i visió. Els estudiants amb discapacitat que arriben a la universitat representen només un 1,19% i són exactament 3.158 de 264.625. Un d'ells és l'ENECO García de Mendoza, que estudia a la INEF a la Universitat de Barcelona. Té un trastorn de l'espectre autista i una malaltia que li provoca pèrdua d'oïda i de visió. L'any passat, amb 40 anys, va decidir canviar de vida i va entrar a la universitat, tot i tenir una discapacitat del 91%. Per l'ENECO no és cap impediment. Avui també, amb motiu d'aquesta festa de la Verge de Guadalupe, la gran celebració, les portes de la Basílica de Sant Pere s'obriran avui perquè el Papa Francesc, junt amb milers de fidels llatinoamericans i 750 sacerdots concelebrants, festegen una gran missa criolla en castellà. I ja per acabar, avui, dimecres dia 12 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la Islamofòbia. Barcelona, com a ciutat compromesa amb la igualtat entre les persones i la garantia dels drets humans, està impulsant mesures de la lluita contra la discriminació. L'acte tindrà lloc avui, dia 12 de desembre, al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, a partir de les 5 de la tarda. Això és tot. Tornarem amb més notícies a partir de les 10 del matí, dintre del programa Fórmula Lesan.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons, cinc segons, sis segons, set segons. El temps no cura el càncer. La investigació, sí. I quan... El 16 de desembre, la Marató de TV3 pel càncer. Truca. La investigació dona vida.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterrojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Quatre minuts i mig que passen de les 9 del matí, i si és dimecres ja saben què passa a aquesta casa, que hem de saludar la Rosa Marta, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
I també el Joaquim.
Hola, bon dia.
A la joieria Mercens Maluquer, joies de vida. I avui entraven per l'estudi i em deien, avui parlarem de tradicions, eh?
Tradicions, sí, coses que semblen molt modernes i molt originals i resulta que estan inventades de...
Em deies això, eh? Ha estat tot inventat, ja.
Ha estat tot inventat, és veritat. Clar, perquè ara tothom porta penjat un arbre de la vida i es pensen que és allò supernovedós i supertal, i això ja ve de l'època de Danieva, vull dir, és que...
Fixa't.
Clar, a veure, està... A veure, hi ha dintre de totes les tradicions, tant la jueva com el, inclús el càbala, és que els nòrdics, tots tenen aquesta força de l'arbre de la vida, de les rels, el tronc i tota la copa amb flors, i així és com un destí de vida o una creació de vida, no? O sigui que no és inventat d'ara, és molt i molt antic.
Em parlaves també de la creu de la vida.
La creu de la vida també, la creu de la vida, bueno, és una creu que s'ha venut més o menys, i diuen la creu egípcia. Sí, sí, però per què ve aquesta creu? Doncs pues perquè la part de dalt de la creu, que és com una nanseta, era el que agafava el faraó per ficar la primera llavor a la terra. un cop el faraó havia plantat aquella llavor, tothom podia sembrar ja els seus camps i al bord del Nil, com siguéssim, perquè creixés els fruits.
Fixa't tu, si venen d'antic aquestes coses, o sigui, podríem estar parlant hores,
De coses d'aquestes. Són coses que estan realment molt inventades.
Em deies la creu de la vida, que ve d'Egipte, també pensava jo en aquell ull, no?, que venia d'Egipte.
També
molt característic.
O sigui, són coses que després se'ls ha donat un caràcter més o menys esotèric a l'arbre de la vida i a la creu i a l'ull i totes aquestes històries, com que porten sol, o com que porten una d'això de futur, i, bueno, tothom li treu tres pors al gat, però en principi...
Hi ha moltes persones que creuen en això.
Sí, eh?
Compren...
Sí.
Sí.
No només per estètica, que també...
Sí, una clienta nostra fa molts anys va demanar piràmides. No sé per què feien piràmides. I
no ho sé, perquè a veure, també té un simbolisme tant de càbala com de perfecció de línies, de simetria, de... Bueno, no ho sé.
O sigui, les persones ens demanen fer símbols a mà. Fes-me això. O gravar, amb una placa, grava'm aquest símbol, que nosaltres no sabem ni entrem, eh? O sigui,
no pregunteu, eh?
No, si t'ho explica't molt bé.
No, hem de ser molt prudents amb aquest tema, no? Perquè diuen, fàcil això, doncs jo ho faig. Si començarà, i això què és? La pífia, sí.
Fora.
La pífia perquè no tornen. Sí.
No, s'ha de ser tafaner.
Però són coses que, com deia la Rosa Marta, que a vegades us deu entrar segur, estic seguríssim d'això, de gent jove i deu dir aquest símbol que ara està de moda.
Sí.
I bueno, està de moda, però són coses que han tornat, perquè Déu-n'hi-do el temps que fa que veiem això.
Sí. Però bé, gent jove, i amb una placa li has de gravar un dibuixet que et porten, que tenen un significat per ells. No vol dir que sigui un símbol. Una cosa que, no sé, en el seu moment els hi va... Tal, i has de fer allò, callat.
De
graves.
Fet, durant la vida, tots ens fem els nostres fetitxes. Vull dir, et poses... Hi ha molta gent que per un examen d'universitat porta sempre el mateix bolio, porta sempre la mateixa peça del que sigui perquè li va anar bé amb un, i llavors sempre pensa, bueno, doncs amb aquest escriuré millor i respondré millor.
Servidor, jo tinc una ploma pels exàmens.
Veus? És que és això, tothom ens fem els nostres fetitxes.
Una altra persona que es va encarregar un meteorito.
Un meteorit, eh?
Sí.
Sí, els meteorits. A veure, hi ha dos tipus de meteorits.
Pensava que ho havia escoltat tot, ja.
No. Hi ha dos tipus de meteorits. Els que són com vitrificats, que és el terra. Quan cau aquella pedra, com que cau calenta al terra, es fon i es queda com un vidre. Vale? I després hi ha el que és el meteorit en si, que és el que cau, que són ferros, o sigui, són ferros.
Com aquella roqueta que veiem normalment.
Són tipus fèrric.
Pues, hi ha persones que els dona sort i pues, hem subministrat meteorit per temps en joll.
De fet, en tenim a la botiga meteorit.
I com dèieu, també gent
que li agrada més o menys. Va demanar un meteorit i va dir, porta'm el meteorit. Ja farem fraccions.
Sí.
I com dèiem, que gent que els agrada coses esotèriques, com per exemple aquelles pedres que igual els hi transmet alguna cosa, alguna energia...
Sí, hi ha molta gent. A veure, hi ha molta gent que té les pedres de Sant Hildegard. Aquestes són... Hi ha gent que es mou d'aquesta... No, aquesta no, que és una pedra... Vale, però sigui, dius... No, ja no t'ho toco. Està, o sigui, no pots desmuntar, no pots... No, s'ha de conservar.
I les pedres amb l'horòscop, també cada horòscop té una...
Bueno, ara pedra. Hi ha els zodíacs, però en lloc de ser el clàssic, el lleó, el no sé què, el no sé quantos, són el que és el dibuix dels estels. O sigui, és un filet de plata, llavors tots els estels serien petites circonites fent el dibuix d'aquell zodíac. O sigui que, bueno, estàs portant el teu zodíac, però sense tenir el bitxet o... el que sigui.
Escolteu, doncs, tradició també a la joieria, ara que ve temps de tradicions com aquesta època nadalenca, que segur que rebeu moltíssima gent a la joieria Marsans Maluquer. Per qui no sàpiga on és...
És el carrer Major de Sarrià, número 108, o Salvador Mundi, número 5, perquè té dues entrades.
I podem trucar, també.
I el telèfon, 93-205-0960.
És la botiga número 1.
Sempre, i és la joieria, no us ho dic, home, també és la joieria número 1 de Barcelona. Rosa Marta, Joaquim, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Fins a la propera.
Adéu. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping,
And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
A primera hora, a Ràdio Estel. Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Remeis casolans, herbes remelleres, tot plegat per fer-nos passar una bona estona i gaudir, perquè no d'una altra manera, de tot aquest espai gastronòmic que ens ofereix en Fra Valentí Serra. Molt bon dia.
Bon dia, Pau, i bé.
Avui de què hem de parlar?
D'una planta remeiera que apareix a la Sagrada Escriptura. La Bíblia, a la Bíblia apareixen plantes remeieres, eh?
Ara m'ha deixat parat a mi, eh?
Quina deu ser?
La tàpera.
Ah, perquè has vist els meus apunts, eh?
Perquè he vist els apunts.
Has vist els apunts, eh?
Li he dit.
Perquè avui porto uns apunts perquè porto una citació de la Sagrada Escriptura.
Vinga, va.
Surt en el llibre famós del predicador o del Qohelet, conegut com l'Eclesiastès popularment, no? I diu que la tàpera, que serveix per condiment i per fer venir gana, diu en el capítol 12. I s'hi refereix d'una manera, doncs, directa. De fet, és una planta, doncs, curiosa, no?, que primer fa el fruit i després fa la flor, no?, per dir-ho d'alguna manera. Planta perenne, fulles, doncs, carnoses, creix a les Garrotxes, en els roquissars de la Mediterrània, són famoses les de Menorca, les de Mallorca.
Sí, senyor.
I, de totes maneres, la tàpera, que digues, és molt estimada, doncs, en la tradició fins i tot bíblica, no?, que em fa esment. El metge pontifici i imperial, que un n'hem parlat, Andrés de Laguna, no tenia massa simpatia per les tàperes. Diu, les alcaparres perturben el vientre, engendren set. Però no és un matís, diu. Si se comen cocides, són útils a l'estómac. És clar, la tàpera cuita no em acaba de fer el pes, perquè la tàpera ha de ser...
M'agrada crua, eh?
Crua i vinagrada. Tot i que els antics caputxins, en comptes de la tàpera, confitaven la sement de la caputxina, que és molt semblant a la tàpera. Uh-huh. De textura i també de gust. I l'arrel de les tapereres, diuen els botànics, diu, és la part medicinal. I diu que aquesta arrel, diu, és aperitiva i diurètica. Això ho diuen els antics botànics. I d'aquestes propietats aperitives de la tàpera, no només en fa esment doncs, la Sagrada Escriptura, sinó que apareix a moltíssims receptaris. Hi ha moltes menges que s'han de guisar al gust de la tàpera, que s'ha d'acollir quan el capoll és encara verd. I aleshores, condimentada amb vinagre, dona i potencia el gust del suc de moltes salses, no? I hi ha una de les receptes, o que tindrem temps de llegir-la, que és el conill guisat amb salsa de tàperes. El conill de...
preferit... Aquesta me l'apunto.
Sí, sí. Després la porto aquí tan esquina. Diu, si vols cuinar el conill amb salsa de tàperes, agafaràs una mica d'oli d'oliva i afegiràs ceba picada molt menuda i hauràs de disposar les tàperes. Hauràs de disposar de tàperes ben dessalades i cuites que tiraràs a la paella amb ceba i oli. I afegiràs també el pebre i una mica de vinagre. I dones un bull, marques els conills. I una volta rostits els conills, els picaràs les cames i els lloms i els posaràs a la safata on hi abocaràs la salsa de les tàperes. Aquesta salsa la faràs així. Tria anxoves de les millors. Les rentes bé. Els hi lleves les espines i després ho piques tot afegint-hi els taperots, amb una mica de nou moscada, pebre negre i mostassa. I cal posar-ho a la vora del foc fins que la salsa sigui ben lligada i espessa. I llavors ja ho podràs portar a taula.
Bona recepta, sí, aquesta,
recepta,
eh?
Aquesta,
qualitat, eh?
Qualitat. No és complicada, però els elements que l'integren i donaven es veu un gust, diguéssim, saborós.
Com sempre, no és complicada, però sí, has de tractar bé tots aquests aliments que sempre ens proposen Fra Valentí.
Combinar-los amb equilibri, sí.
Sí, senyor. Sí. Fra Valentí Serra, com sempre, un plaer.
Molt de gust, pau i bé.
Fins la propera.
Si Déu vol, adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Molt lluny en les butxaques d'uns pantalons vells que ma mare guardava, ma mare ho guarda tot. He trobat les nits que ens passàvem caminant, amics, pels carrers de Xàtiva. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Amb poques coses clares, la incertesa del futur, l'avidesa d'uns infants. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall, amunt i avall.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs un dia més que tenim els estudis de Ràdio Estel a Maria Reyes Pérez Domingo. Ella és actuària, doctora en Ciències Econòmiques i professora de la Universitat de Barcelona, a més de ser membre de Fídies Actuàries. Maria Reyes, què tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, haciendo radio un poco, ahora que se acerca la Navidad. ¿De qué tema hablamos hoy, va?
Pues yo hoy quería hablar de la esperanza de vida.
Y para quien no lo sepa, ¿la esperanza de vida de qué se trata?
Bueno, la esperanza de vida lo que hace es, imagínate un aula en que haya niños que todos tienen 10 años. Uh-huh. Entonces, se trataría de mirar cuántos años vive cada uno de estos niños que tienen 10 años. Igual hay uno que vive 40 años, otro que vive 45, otro que vive 70, 80. Coger todos estos años, sumarlos, los 45, los 42, los 80, uh-huh. y dividirlo entre el número de niños que había. Y esto, esta media que haces con los años que han vivido, se llama esperanza de vida. Uh-huh. Claro, nosotros no calculamos así la esperanza de vida, porque si nos vamos ahora a un señor que se jubila, que tiene 65 años, y tengo que esperarme hasta que se muera para saber cuántos años ha vivido, pues bueno, y todos los señores de que tienen ahora 65 años me tengo que esperar a que se mueran, pues tendría que esperar muchos años. Y luego, una vez que se han muerto todos, no sirve para nada saber qué esperanza de vida tenían. Entonces, se hace de otra forma, con una cohorte ficticia. O sea, para calcular estas esperanzas de vida se hace con probabilidades. Y estas probabilidades se hacen con datos censales de colectivos que ahora tienen 65, 66, 67, 68... Y entonces es cuando se calcula la esperanza de vida.
Por lo tanto, ¿de qué depende la esperanza de vida?
Bueno, hay una UNESPA en su página web, tiene un programa. No estoy diciendo que esté bien este programa, ¿no? Uh-huh. Pero hay unas variables que son las que utiliza. Una de ellas es el género, ¿no? Las mujeres viven más que los hombres. Vaya, aquí no haré ningún comentario.
Ya lo he hecho yo, ¿ves?
Sí. Y luego depende de la edad, cuanto, bueno, en principio, cuanto más joven eres, más esperanza de vida tienes. Y luego depende de hábitos. Hábitos, por ejemplo, cuando entras en este programa de UNESPA, te llama la atención que si tú bebes vino de vez en cuando, no pasa nada. El problema es que un día, los fines de semana, bebas mucho alcohol. Eso sí que es riesgo. ¿No? O el tabaco. El tabaco es riesgo, hagas lo que hagas. El no hacer deporte va mal. Eso no te garantiza que si tú no bebes vino ni alcohol, si no fumas y además haces deporte, no te garantiza que vayas a vivir 100 años, pero sí que te dará más probabilidad de llegar a los 100 años.
De que puedas hacerlo, ¿eh?
Sí.
¿Para qué sirve conocer la esperanza de vida?
Bueno, la gente puede tomar decisiones sobre jubilación, sabiendo que cuando te jubiles, si eres un varón, vas a vivir 25 años más. Igual tú te planteas tu estrategia de ahorro y diseñas tu jubilación de una forma distinta que si piensas que solo vas a vivir 10 años. Incluso a la hora de separarte, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, pero si ya soy muy mayor, ya da igual. Da igual, ya hay muchos chistes de esto,
para,
¿no?,
lo que me queda, ¿no?
Para lo que me queda. Y no, bueno, si tienes 50 años y eres una mujer, pues que sepas que tienes unos 40 y tantos años de esperanza de vida.
Jolín.
Incluso aunque fume, ¿no?
Jolín.
Sí, sí.
Hay una media mundial por eso, ¿eh?
Sí.
De esta media, de esta esperanza de vida.
Sí, normalmente se mide el estado de bienestar, ¿no? Uh-huh. De un país se mide en función de su esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, te diría que en Zambia es donde tienen la esperanza de vida más pequeña, que son 37 años. Uh-huh. Y en cambio, si nos vamos a Andorra, Suiza y España, Japón y España estaríamos a la cabeza de los tres países que más esperanza de vida tienen, superando los 80 años.
O sea que vivimos bien.
Bueno, sí, igual son... No, seguramente hay un componente genético, ¿no? Y digamos que en España tenemos un componente genético entre todos, cada uno un poquito, ¿no? Y igual por eso vivimos más. Yo quería comentarte con esto que a mí me hacía mucha gracia... Bueno, no sé, es inevitable, ¿no? Es malformación de ser actuario. Y cuando leo algún libro, siempre me fijo en la edad de la persona que ha escrito el libro. No porque espere que muera o cosas por el estilo, sino la edad. Pero esto, cuando tú acudes a personas que conoce todo el mundo, que te dice Galileo, por ejemplo, ¿no? Galileo, todo el mundo conoce a Galileo. Uh-huh. Es el señor que calculó con una precisión exquisita la aceleración de la gravedad. Y además lo hizo utilizando instrumentos musicales, ¿no? Los compases, las... También lo hizo contando gotas de agua, ¿no? La intensidad, el número de gotas de agua que... Bueno, pues calculó la fuerza, la aceleración de la gravedad. Él vivió desde el año 1564 a 1642. Vivió 78 años, Galileo.
¿Qué para la época?
Es eso, pero es que muchísimo. Había gente que vivía muchos años. Uh-huh. Y luego estaban otros que no. Por eso la media es pequeña, ¿no? Uh-huh. Newton es un señor que quedó huérfano de padre cuando era un niño. Y la mamá enseguida se volvió a casar y enseguida lo metió interno en un colegio. Uh-huh. Newton tiene una biografía fascinante. Bueno, pues él, que es el señor de la manzana, él vivió desde el año 1643 al 1727. Fíjate que nace un año después de la muerte de Galileo, que era una cosa chocante que se cuestionase por qué caía una manzana cuando ya Galileo había explicado la aceleración de la gravedad, ¿no? Y entonces, de hecho, Newton lo que se cuestionaba no era por qué se caía una manzana, sino por qué no se caía la luna. Y hace toda la teoría de la gravitación. Bueno, pues Newton vivió 84 años. Y entonces el siguiente es Gauss. Gauss, claro, cuando uno hace una analítica sanguínea y le ponen un intervalo y dicen, oiga, usted está mal del colesterol, eso es una campana de Gauss, ¿no? Gauss viene a ser para la estadística y las matemáticas como Mozart sería para la música.
Para la música, sí.
Era un niño especial. Cuentan que el profesor dijo, es que pesados estos niños, voy a dejarles con un ejercicio y me voy a tomar algo. Y entonces les puso de ejercicio que tenían que decir cuál era la suma de los 100 primeros números naturales, el 1 más el 2 más el 3, así hasta 100. Y Gauss enseguida se dio cuenta de que si tú sumas 1 más 100 y 2 más 99 y 3 más 98 y así, acabas en un plis-plas, ¿no? Y entonces hizo la fórmula para sumar números en progresión aritmética. Uh-huh. Bueno, pues Gauss vivió 78 años y vivió más tarde. O sea, este señor era desde 1777 a 1855. Aún siendo una persona que no está en el campo o que no tiene un trabajo peligroso, hay un componente genético que afecta, ¿no?, a la esperanza de vida.
¿Has tenido algún tema con problemas por calcular mal la esperanza de vida?
Pues sí, me vino una vez un señor que su hijo le quería echar de casa y es que llegaron a un acuerdo, él tenía una masía, y entonces el hijo llegó a un acuerdo de, mira, papá, tú vas a vivir 3 años más, porque se había fijado en la esperanza de vida que publicaban, esta que te he dicho de que ahora es 80 años. Uh-huh. Así que si te parece, te pago, no sé qué era, cada año 20.000 euros y ya me quedo con la masía yo. Pero claro, el señor no se murió al cabo de 3 años. Y entonces el hijo le puso un pleito al señor y el señor intentaba defenderse y demostrar que la esperanza de vida había sido mal calculada o que a él no le afectaba.
Que no era culpa suya
haber
vivido más.
Que no era culpa suya, claro, que la esperanza de vida, ¿no?
¿A dónde os podemos encontrar, a Filias Actuarios?
Bueno, nosotros estamos en la calle Bailén 21. Uh-huh. Nuestro teléfono es el 93-244-8980. Y nuestra página web es actuariosbarcelona.com.
Doncs ja ho sabeu, Fídies Actuarios al 93-244-8980 o al web actuariosbarcelona.com. Així de fàcil, Maria Reyes, com sempre, un placer.
Gràcies a vosaltres. Hasta la próxima.